Bona tarda, són les dues. Tanquem setmana aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Ens hem fet un fart en aquest primer quart de Lliga de parlar de rivals teòricament superiors, com a mínim per calés i per perfil de jugadors. És una evidència que, com deia Pedro Capó dimecres, és la realitat del Sabadell, és el seu hàbitat natural, viure pràcticament cada setmana conscient que el rival tindrà més eines que no pas els sabadellencs. Aquesta setmana, però, toca un duel teòricament directe, igualat, veient que el rival té unes dimensions, uns recursos i fins i tot un camí previ similar al del centre d'esports. Com el conjunt d'Antoni Hidalgo, el Logroñés també acaba d'ascendir al futbol professional i feia anys que no hi era, en el seu cas, de fet, amb aquesta nomenclatura mai. De moment, l'arrencada ha estat millor pels de Sergio Rodríguez, però és una evidència que és un potencial rival directe. Així que si la cosa va de buscar partits de la Lliga del Sabadell, si és que en una categoria com aquesta podem parlar d'aquest terme, és evident que sobre el paper seria competència directíssima. Demà passat creuarem l'equador de la primera volta a les Gaunes en aquest duel d'equips que han viscut vides paral·leles. Un triomf allà permetria, per què no, als arlequinats somiar en fer una arrencada com la del Logroñés, que arriba a aquesta cita amb un 9 de 9 en les últimes 3 jornades.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Toni González al seu lloc, al control de so, per tant, comencem.
Comenta la recepció.
Farem la prèvia d'aquest Logroñés Sabadell amb les paraules d'Antonio Hidalgo, amb les estadístiques i també passant per la capital de la Rioja, la prèvia també del Sabadell juvenil Huesca i d'un enfrontament especial per la família Correro, Sant Cugat o Art Gràcia, Guillem contra Bernat, és a dir, els dos germans cara a cara.
I fora de l'hotel?
Ja es coneixen els equips que formaran part de la propera Eurocopa. Ahir s'hi van classificar els quatre últims, a més alguns que debutaran, com Macedònia del Nord. També Escòcia tornarà a una gran competició i seran també Hongria i Eslovàquia. De fet, la selecció eslovaca serà una de les rivals de l'Espanyola, que també tindrà el seu grup Polònia i Suècia. Rafa Nadal té rival ja per la Copa de Mestres, que juga a partir de demà passat a Londres. El manacorí es creuarà amb l'austríac Thiem, el grec Tsitsipas i el rus Rublev. A l'altre grup, Djokovic, Medvedev, Zverev i Schwartzman. En handbol, el Granollers ha ajornat els seus pròxims 4 partits per un positiu a la seva plantilla i Max Verstappen ha estat el gran dominador de la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de Fórmula 1 de Turquia.
I a les xarxes socials.
Una història a l'Instagram del porter del Sabadell, Diego Fuoli. Sortell d'esquenes amb el dorsal 13, afegint un divendres abans, la data d'avui, i una calavera. Per tant, pels que us vagi el tema de les supersticions, sí, avui és divendres 13, com s'ha encarregat de recordar el porter del Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
Del Japó-Panamà, amistós internacional, un punt exòtic que arrencarà un quart d'hora després del final d'aquest programa, és a dir, a un quart de 4 de la tarda.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un cognom estretament vinculat al centre d'esports al llarg de la història, un mite, Joan Capó, l'exporter menorquí del Sabadell, res a veure amb Pedro Capó, ell és de Ciutadella i no de Mahó, avui se'ns fa una mica més gran.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts, 24 segons per sobre de les dues. Aquest divendres, dia 13 de novembre del 2020, dèiem des de feia setmanes que teníem ganes d'una setmaneta llarga o com a mínim amb partit al cap de setmana i prou, sense jornada intersetmanal. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Bona tarda, com estàs?
Doncs sent divendres, avui no toca parlar d'un postpartit, sinó que amb aquest punt reposat que hem tingut aquesta setmana, avui Antoni Hidalgo ha tornat a passar per sala de premsa en una prèvia normal a l'ús del que seria un partit de Lliga. Avui, de fet, penúltim entrenament dels arlequinats a Sant Oleguer, preparant aquesta visita al camp d'un altre nouvingut. La primera jornada que enfrontarà el Sabadell contra un altre recent ascendit.
Jo què vols que et digui? A mi se m'ha fet llarga, la setmana.
Sí, ja.
M'havia acostumat allò de dijous, diumenge, i s'estava molt bé, amb un parell de partits.
Sí, pels que no el conegueu, com és molt de l'esport americà i tot això, ell és molt de l'NBA, de jugar cada 2-3 dies i tot això.
Com ha de ser, no? Això de jugar cada 7 dies, home, em vas a parar. No, fora conyes. Antoni Hidalgo avui ha parlat en roda de premsa en una setmana tranquil·la, 2 dies de descans, 3 entrenaments, demà l'últim, per tant, setmana normal, o setmana, anem a dir-ho així, de segona B, per dir-ho a la qual estàvem acostumats a segona B i no encara a segona divisió. I bé, el primer, com sempre, també, igual que vam fer en Pedro Capó l'altre dia, parlant...
Vigila això de segona B, perquè crec que acaba de jugar a l'Ibiza, que dimecres va jugar al Cornellà, o sigui que...
Setmana prepandèmia.
Correcte, això sí.
Anem a deixar-ho així, que encara portarem a confusions i no, estem a la Lliga Smartbank i no, setmana com si fos prepandèmia. Ha fet referència, igual que ho vam fer l'altre dia amb Pedro Capó, Antonio Hidalgo, en primer lloc, aquesta setmana tranquil·la, reposada per recuperar piles, amb 2 dies de descans, amb 4 entrenaments, per tant, setmana normal.
I ens feia falta els 2 dies de descans que li van donar a la plantilla, i després hem tingut el temps necessari per preparar el camp, pues, el partit del diumenge, i bueno, és una setmana més tranquil·la, amb... pots treballar més coses i bueno, a partir d'aquí ara ja pensar en el diumenge.
Pensant en la Unió Deportiva Logroñés, després parlarem una miqueta més del futbol logroñés en general, allà amb la gent de la capital de La Rioja. El partit, ho deia jo en començar, és una mica un partit més igualat des del punt de vista dels recursos previs. Després la competició diu que el Sabadell segurament ha tractat de tu a tu a gent que tenia un pressupost molt més elevat que no pas els arlequinats. No tot es redueix als calés, afortunadament, en aquesta vida, perquè si no sabríem que estaríem segur sí o sí a la cua i que no tindríem gairebé opcions, però recursos en mà, trajectòria en mà, fins i tot per perfil d'entrenadors que havien estat jugadors prèviament en el mateix club, que coneixen la casa, que porten un temps ja treballant, etc, etc. Aquesta Unió Deportiva Logroñés és un potencial rival directe del centre d'esports.
De la famosa frase, o el famós tòpic, d'equip de la mateixa lliga que el centre d'esports Sabadell. De seguida parlem del Logroñés, però no ho podem obviar amb tots aquests ingredients, Adri, que es tracta d'un partit important, es tracta del primer duel de la temporada contra un recent ascendit, com deies tu abans, quedaran encara els partits contra el Cartagena i el Castelló en el tram final de la primera volta... que el Sabadell porta 2 derrotes consecutives que contrasten precisament amb la bona dinàmica del Logroñés, de seguida, com diem, en parlem, que l'equip està a només 3 punts de treure el cap de la zona de descens, a 3 punts de la salvació, i se li ha fet referència a Antonio Hidalgo, Adri, a l'entrevista que li van fer ahir a Iker Undabarrena, el migcampista del Sabadell, en què un dels titulars que va deixar l'ex del Tenerife deia Unda... és que qui millor sàpiga patir abans sortirà d'aquesta zona baixa. Doncs diu Antonio Hidalgo que el patiment, el Sabadell, el porten a l'ADN.
Si algo somos especialistas en esta casa, somos sufridores, hemos sufrido diferentes situaciones bastante, bastante, bastante peores que esta. Esta es nuestra realidad. Vamos a estar luchando todo el año en situaciones difíciles, porque así es de exigente la categoría. Vamos a intentar sumar la mayor cantidad de puntos para alejarnos de esas posiciones que nadie quiere estar, pero es algo que viene en nuestro ADN, lo hemos vivido. Yo soy una persona que ante todas esas situaciones me rebelo y lo vamos a hacer, vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para conseguir nuestro objetivo.
M'ha agradat, el tram inicial, sobretot allò de dir, si alguna cosa tenim aquí és que, home, de patir ens hem fet un fart últimament.
Sí, de rebel·lar-se fins i tot davant les adversitats, de quan venen maldades, el fet d'això, que un li pot posar més, no? El fet de tenir un repte més complicat al davant. Ha parlat també, Adri, del Logroñés, Antonio Hidalgo, d'aquestes 3 victòries consecutives que porta l'equip de Sergio Rodríguez. Un equip, ha dit Antonio Hidalgo, com també reflexionaves tu ara, de pressupost similar, amb plantilles més o menys iguals pel que fa al nivell, ha dit Antonio Hidalgo, sense massa canvi de peces al Logroñés, que ha proposat diferents variants tàctiques en els últims partits i ha destacat d'entrada Hidalgo la solidesa que ha adquirit el Logroñés en les últimes setmanes i també ha incidit en aquesta qüestió de la bona dinàmica que porta el Logroñés i que espera el Sabadell posar-li fi aquest diumenge.
És un equip que ara mateix és sòlid, que s'han consolidat en aquest bloc intermig, que no van massa a dalt a buscar-te, no estan patint massa ocasions últimament. Jo crec que li han agafat aquest aire a aquestes situacions, es troben còmodes i, evidentment, ara estem en una bona dinàmica. Això canvia ja molt ràpid i nosaltres hem d'intentar que això canvi la seva dinàmica i començar a guanyar nosaltres.
Ho deia abans també, crec que és un bon mirall, no només per recursos, per fins i tot jugadors que havien sonat en el mercat de fitxatges aquí, allà, etc, sinó la sensació que guanyant 2-3 partits de manera consecutiva pots treure el cap fàcilment. El Logroñés semblava condemnat com el Sabadell a veure's aquí amb l'aigua al coll durant pràcticament tota la temporada, i un 9-9 l'ha situat en una zona que no el permet respirar tranquil, perquè això no ho pot dir ningú, i menys encara la segona divisió amb 42 jornades, amb com és de llarga aquesta categoria, però sí, si més no, viure amb més tranquil·litat, viure amb aquesta plena en les últimes 3 jornades que et distancien una miqueta, que obren escletxa respecte a la part
sí,
baixa.
Sí, i al final tot això és relatiu, perquè ahir ho recordava el Sergi Parc, aquí a l'Hotel Suís. Al final, el Sabadell, en aquests primers 10 partits que ha jugat contra molts cocos de la categoria. Rayos, Mallorques, Espanyols, Almeries...
Leganés,
etc. I, per exemple, un equip com el Logroñés, que sí que és cert que això, que porta 3 victòries consecutives, encara ha de jugar tot aquest tram de partits. I al final també ha jugat, per exemple, contra el Cué, contra l'Alcorcón. El Sabadell, al final, encara ha de recuperar aquest partit pendent. Diferent... Podríem parlar també aquí de l'asterix de les condicions, perquè segurament el Sabadell, quan jugui contra l'Alcorcón, ho farà com això, amb un canvi d'entrenador al conjunt alfarero, amb Manquela a la banqueta, l'hauria enganxat segurament en el seu dia amb més dubtes, sense haver jugat el seu partit contra la Ponfe, amb algunes baixes. Bé, aquests condicionants que ja hem plorat prou i que al final els hem de deixar enrere, però... que també poden entrar en joc, però vaja.
Per parlar de condicionants i de coses que hem plorat, la infermeria
sí.
És una de les clàssiques en aquest inici de temporada. De seguida escoltarem Antonio Hidalgo, però et pregunto, després de tot el que ja va avançar Ràdio Sabadell fa uns dies, de Pierre, de Boniquet i de Juan Hernández, que ja des de dimecres, des del primer entrenament de la setmana, s'entrenaven al nivell de la resta, i fins i tot a l'altre extrem, noms com Jaime o noms com Néstor Querol, que ja ho sabíem perquè venia de demanar el canvi precisament pel que arrossegava a l'isquio de la cama esquerra des de feia ja dies. Però vaja, actualitza'm una miqueta aquesta llista, com es troben, i pensant sobretot en la convocatòria, en el viatge cap a Logroño, a hores d'ara qui sí i qui no i qui pot ser que sigui dubte.
Sí, Pierre Cornut, Xavi Boniquet i Juan Hernández, els tres futbolistes, si algú ha anat despistat, que dimecres ja vam dir aquí a Ràdio Sabadell que ja es van entrenar amb certa normalitat a l'entrenament a Sant Oleguer. De fet, Pierre i Boniquet el van completar sencer. Juan Hernández, els últims 10 minutets, va treballar amb el fisio, però, com diem, aquests sí, tornen a la convocatòria. Ja ho ha dit Antonio Hidalgo, que viatjaran a Logroño. Néstor Querol no hi serà, és baixa confirmada, l'única baixa confirmada que té el Centre d'Esport Sabadell per viatjar, per visitar les Gaunes, i amb el dubte de Jaime Sánchez, fins l'últim moment no sabrem si el central dretà del Centre d'Esport Sabadell estarà o no a la llista de convocats. És l'única incògnita que hi ha ara mateix sobre la taula. Aquest és l'estat de la infermeria Arlequinada, que, tret, insistim, d'aquesta baixa de Néstor Querol, doncs, home, ha millorat bastant respecte als últims partits, Adri.
Sí, sí, la veritat és que canviant peces, al final això és molt llarg i és evident que qui més qui menys tindrà baixes al llarg de la temporada, però vaja, recuperes 3 jugadors que feia com qui no vol la cosa, amb aquest tram tan atapeït de partits, feia unes quantes jornades que no els veiem en acció, en el cas de Juan Hernández, per exemple, des de Saragossa, des de la Romareda, en el cas de Xavi Boniquet ens hauríem de remuntar abans, i Pierre Cornut també.
Sí.
Jo diria que era Albacete quan Pierre Cornut va...
Just abans d'Albacete és quan s'anuncia la seva lesió.
Sí, era el primer partit que es perd, el del
Correcte.
Carlos Belmonte. Per tant, ha plogut des d'aleshores.
I Boniquet,
com...
Mirandés.
Sí, que des d'aleshores, s'ha dit una setmana abans, podríem
sí.
dir.
Correcte.
Déu-n'hi-do, unes quantes jornades que s'han perdut en aquest campionat de Lliga, però tornen a estar ja a disposició del tècnic, d'Antonio Hidalgo, que serà justament qui no podrà, com a mínim, seure a la banqueta de l'estadi de les Gaunes, Recordem, sense ell i amb els temes burocràtics que impedeixen al sabadellenc Juvenal Etxogo, segon entrenador, seure a la banqueta arlequinada, un company de professió, perquè recordem, és llicenciat en periodisme, Ignasi Salafranca serà l'encarregat de dirigir l'equip.
Sí, amb qui, bé, tu sabràs millor que ningú, vam parlar amb ell el... diria que és després del sorteig del play-off, quan analitza...
Sí, els tres possibles rivals,
no? Els tres possibles rivals, sí, just abans del play-off, perdó.
Era Bilbao Athletic, era Atlético de Madrid B...
I Badajoz.
O Badajoz, i va ser l'encarregat de donar-nos una miqueta les quatre pinzellades, un tio bancaire,
Bé, o sigui, això t'anava a dir, pinzellades o 80 pàgines d'informe,
No, clar, les 80 pàgines no ens les va enviar, però Ignasi Salafranca, sempre expliquem la mateixa anècdota, pels que van poder viure en aquella bombolla de Marbella, era impressionant com arribava a dormir dues hores com a molt o tres hores, i mira que jo no sóc de dormir gaire, però és que era impressionant. Nessis a l'hora que nessis, te'l trobaves allà sortint o entrant al búnquer que tenia el Sabadell, espiant rivals, buscant un altre últim vídeo que poguessin posar a la plantilla del Sabadell, entre ell i Juve, allà a Marbella. Ja et dic jo que la piscina de l'hotel no la van tastar, perquè pràcticament els faltava tenir un matalàs allà on tenien l'ordinador per estar a les 24 hores treballant, però vaja.
Sí, l'home de l'anàlisi, com deies tu, serà l'encarregat de dirigir l'equip, en aquest cas a la gespa de les Gaunes, però bé, ja ha dit Antonio Hidalgo avui en roda de premsa, ara l'escoltem, que estarà en constant comunicació amb l'Ignasi per dirigir des de la distància, des de la grada, tot i que insistim que amb el precedent, per exemple, de Fernando Vázquez, la temporada passada amb el Depor, no podrà estar allò a la grada darrere la banqueta, no, haurà d'estar segurament a una cabina Antonio Hidalgo, no sabem si acompanyat o no del jove Etxogo. Això ho sortirem de dubtes el diumenge, però...
Sí, les càmeres també et dic que ho tindran fàcil a l'hora de buscar la imatge.
No hi ha massa gent.
L'altre dia, per exemple, a la Nova Creu Alta va passar això, no? Que com que estava buida l'estadi, tota la zona de graderies, van trigar un minut en veure que Antonio Hidalgo havia donat la volta sencera i que estava a tocar entre tribuna i gol nord, traient el cap per sobre just del mur que hi ha allà.
Sí, el passadís.
Les petites escales que hi ha en el passadís, en aquella zona on està el gimnàs dels jugadors, etc. Doncs van trigar molt poc en veure com treia el cap per allà per poder seguir el tram final de partit.
Doncs...
Veurem si a la cabina o no, acompanyat d'aquí, però vaja, a la banqueta a peu de camp segur que no, i com dèiem l'altre dia, segur que amb un únic partit de sanció.
Sí, de fet, el seu primer partit de sanció com a entrenador del Centre d'Esports Sabadell, i sobre aquest fet ha fet referència també Antonio Hidalgo a la roda de premsa.
La setmana estigui o no estigui a la banqueta és igual... Sí que és cert que el diumenge, el dia del partit, estarà l'Ignasi a baix i jo estaré a dalt. Tindrem una comunicació i plena confiança amb l'Ignasi i el Pablo, que estaran a baix per transmetre les indicacions oportunes.
Doncs Antonio Hidalgo, et sembla, Pau, que a banda del de Canovelles, que després...
Petita, incís, parlava del Pablo Antonio Hidalgo, Pablo Doñate,
sí,
l'entrenador de porters del Centre d'Esports Sabadell, que feia funcions de càmera, si no recordo, durant el partit aquesta temporada, per tant estarà a la banqueta juntament amb l'Ignasi Salafranca.
Et deia que Antonio Hidalgo l'hem escoltat, després tindrem un petit tastet, perquè avui també repassarem una miqueta el que ens ha de venir a sobre en el tram inicial de la setmana vinent, entre altres coses un sorteig de Copa del Rei, on entrarà un altre cop al Sabadell anys després de l'última vegada, però et ve de gust escoltar quatre estadístiques?
Sempre.
Quatre o 400, que avui l'hem tingut entretingut tot el matí, i el Sergi Parc ens ha deixat aquest tastet estadístic del que serà aquest Logroñés Sabadell.
El llibre de registre.
Una jornada més, el Centre d'Esports es plantarà en zona de descens, penúltim i amb 7 puntets després de les dues últimes derrotes, que van ser a casa. A fora, recordem, els dos darrers compromisos es van saldar amb un empat a la Romareda i amb un folgat triomf al Toralín. Aquests 4 punts, com ja hem repassat aquesta setmana, superen els 3 punts que ha sumat l'equip al Temple. La Unió Deportiva Logroñés, de la seva banda, és sinònim d'equilibri perfecte. Amb una jornada pendent també, que l'ha de portar a enfrontar-se amb el Girona, el conjunt dirigit per Sergio Rodríguez és actualment 14è amb 14 punts. 7 els ha aconseguit de local i 7 de visitant. En total, 4 victòries, 2 a casa i 2 a fora, 2 empats, 1 a casa i 1 a fora, i 4 derrotes, 2 a casa i 2 a fora, amb 10 gols a favor, 5 a casa i 5 a fora, i 10 en contra, 5 a casa i 5 a fora. Però atenció, si agafem els últims 3 partits de cada equip de la Lliga Smartbank, només dos conjunts han sumat el 9 de 9. Un, per suposat, és l'Espanyol i l'altre el Logroñés. Fa menys de 3 setmanes, els de La Rioja eren antepenúltims en 5 punts, però amb els bons resultats obtinguts contra Oviedo, Alcorcón i Cartagena, han fet un gran salt a la classificació. Després d'haver disputat el joc contra els arlequinats, els logroñesos ja s'hauran enfrontat als altres 3 ascendits de la categoria. El Sabadell, en canvi, es toparà per primer cop amb un equip d'aquesta condició. Diumenge toca el Logroñés i Cartagena i Castellón, per aquest ordre, seran els últims rivals en Lliga del 2020. Si diumenge hi ha algun gol, el que obri la llauna podrà presumir de ser el primer en marcar en tota la història en un duel de Lliga entre els dos clubs. Tot just un precedent entre Unió Deportiva Logroñés i Centre d'Esports a les Gaunes des que es va inaugurar el nou estadi el 2002. Va acabar sense gols, igual que el duel de la primera volta a la nova Creu Alta aquella temporada 2009-2010 de segona B. En el xoc jugat a La Rioja, per cert, Juvenal Etxogo va ser titular amb els sabadellencs, mentre que Iñaki Sáenz, actual futbolista de la plantilla del Logroñés, ho va ser amb els locals. Aleshores, acabaria expulsat per dues grogues 2 minuts després que en el Sabadell, Roberto Morales, que va substituir Juve a la segona meitat, també veiés la vermella. Aquell, com diem, va ser l'únic precedent al nou estadi de les Gaunes amb la Unió Deportiva Logroñés. Abans, però, el Centre d'Esports ja havia jugat un cop en aquest escenari en Lliga. Va ser contra el Logroñés Club de Futbol el 2006. El Sabadell va guanyar 0-2, però aquella temporada acabaria descendint a tercera. I acabem, com sempre, amb el col·legiat. Dirigirà l'enfrontament el madrileny Miguel Ángel Ortiz Arias. Té 35 anys i aquesta és la seva segona temporada a la categoria. Molta atenció a totes les curiositats que envolten la seva figura. D'entrada, Sabadell i Logroñés sempre han perdut amb ell, així que d'una manera o altra s'acabarà trencant alguna d'aquestes malestrugances. Amb els arlequinats, dos precedents, temporada 2015-2016 a segona B, derrota 1-2 al Temple davant l'Hèrcules. L'últim, molt recent, de fa tot just unes setmanes, Sabadell 0, Espanyol 1. Amb els de La Rioja, 3 desfetes, les 3 a la categoria de bronze i una d'elles en una promoció d'ascens contra el Sevilla Atlético. Aquell 0-1 a les Gaunes de l'anada seria l'únic gol de l'eliminatòria i acabaria amb el somni del Logroñés. Més curiositat sobre l'àrbitre. Ortiz Arias ha xiulat 5 partits aquesta temporada i els 5 s'han saldat amb victòria visitant. I un bonus extra. D'aquests 5 duels, 3 han estat en camps descendits, Cartagena, Sabadell i Castellón, i els 3 han perdut. Si es compleix la sèrie, ara li tocaria al Logroñés sortir derrotat. La mitjana de grogues d'aquest col·legiat madrileny és de 5,44 per partit i 0,38 vermelles. L'àrbitre VAR serà Francisco José Hernández Maeso, és a dir, el que estava designat per dirigir sobre el terreny de joc l'ajornat Sabadell-Alcorcón.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Doncs després que parlarem amb la gent de La Rioja, espero que no els sàpiga greu, però que es compleixi aquesta...
Curiós, és molt curiós.
Aquesta sèrie, 3 partits jugats al camp d'un recent ascendit, amb ell com a àrbitre, 3 victòries visitants, i faltaria només el Logroñés. Cap gol encaixat pel Sabadell al nou estadi de les Gaunes, per tant, bona xifra contra 2 rivals diferents. Després també parlarem amb la gent de Logroño sobre aquesta història del futbol de la ciutat de La Rioja, i sobretot a mi el que em crida molt l'atenció, Pau, i amb això gairebé ho remato i t'allibero i marxem cap a Logroño, és aquest equilibri perfecte de l'equip de Sergio Rodríguez. 4 victòries, 2 empats, 4 derrotes. 14è amb 14 punts, repartits amb 7 a casa i 7 a fora, i distribuïts amb 2 victòries, 1 empat i 2 derrotes a casa i fora, 10 gols en total, 10 gols en contra. És que ho fas volent i no et surt així.
Ja, a mi em crida l'atenció, avui mirant les xifres, no és un equip que destaqui especialment per aquesta producció ofensiva. De fet, el seu millor home en aquest sentit és Andy Rodríguez, el migcampista, l'atacant, que amb 4 dianes és el pitxitxi de l'equip. Els davanters encara no han mullat especialment, però sobretot...
L'altre ja va marcar Ander Vitoria.
A l'últim minut, sí, però no estan sent unes xifres molt destacades, però de la mateixa manera, només han rebut de 10 gols i ara tiro de molta memòria, però diria, Adri, que han fet servir 3 porters diferents, pot ser? En aquest...
Sí, diria que sí, estic convençudíssim. Rubén Niño... Sí, sí. Els 3.
doncs em sembla una dada cridanera també que no hagin rebut allò, més d'un gol per partit, tenim problemes sota pals i havent fet servir tres porters diferents.
Doncs les estadístiques d'aquest partit, simplement per rematar-ho, Pau, recorda'ns, demà passat, diumenge, per tant m'imagino que demà últim entrenament i d'aquí cap a La Rioja,
sí.
No?
Sí, demà últim entrenament, d'aquells d'estratègia, viatge cap a La Rioja, cap a Logroño, partit, recordem, diumenge, nou horari, quarts de 7 de la tarda, 6 i mitja, des de les 6 ens hi posarem en directe els del Sabadell en joc, íntegrament des de l'estudi de Ràdio Sabadell, perquè els senyors de la Lliga de Futbol Professional no han tingut a bé que puguem estar a les gaunes el diumenge. Una salutació per la Lliga.
Sí, aquest criteri que tenen, vaja, és per restriccions de coronavirus i per l'oferta i la demanda, podríem dir.
Sí, xifra de mitjans, sí.
Però vaja, sí. Primer partit d'aquesta nova aventura al futbol professional.
Que hagis narrat 10 partits abans no compta.
No, el criteri és bastant absurd, però vaja. Has estat algun cop al carrer Laurel?
Malauradament no.
No has anat mai a Logroño?
Malauradament no.
Et faig fora de l'estudi directament.
Adéu.
Adéu.
En una sola voz, un corazón latiendo, una esperanza y un clamor.
El Toni González diu que sí, que els xampinyons del carrer Laurel els coneixes, que és un pecat no haver estat mai a Logroño. Aquest és l'himne, el que sona de fons, de la Unió Deportiva Logroñés, titulat Passión Blanquirroja i composat fa uns mesos per un grup de rock d'allà, de La Rioja, Tierra Santa. Ens servirà per conèixer la gent de Madrid Blanquirroja, una penya del conjunt logroñés que, a més, fa des de la temporada passada un podcast setmanal parlant de la Unió Deportiva. Un dels seus responsables és el Diego Martínez. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué te parece? Gentuza que tengo aquí en el estudio, que no han estado nunca en Logroño ni conocen la calle Laurel. Si es que así no se puede trabajar, oye.
No, eso hay que corregirlo de alguna manera, ¿eh?
Está difícil, también te lo digo ahora, ¿eh? Porque entre que no se puede salir de la autonomía y que diría que allí también tenéis cerrados bares y restaurantes.
Sí, aquí estamos cerrados, bares, restaurantes, el municipio está cerrado, o sea, no podemos ni entrar ni salir.
Pues entonces tendrá que ser, como hablamos ya hace unos días, con una salvación conjunta y el año que viene con un poco más de normalidad, ya hacemos expedición desde aquí, desde Radio Sabadell.
Hoy, no sé qué más.
Hoy te llamamos precisamente porque la última década y media del fútbol logroñés, visto desde fuera, es una auténtica locura, con equipos que aparecen, que desaparecen, etcétera. Desde dentro me imagino que más aún.
Desde dentro fue una locura y de hecho ha costado mucho tiempo que se pase página y yo diría incluso que hasta todavía no se ha terminado de pasar, así que si aquí es complicado desde fuera, entiendo todavía que es más.
Claro, jugamos contra la Unión Deportiva, también ascendió este mismo verano, pero no de segunda B a segunda A, sino de tercera a segunda B, otro equipo de la capital riojana, la Sociedad Deportiva Logroñés, por lo tanto otro logroñés más, que si no me equivoco es un club de accionariado popular, que ha ido yendo y viniendo de las gaunas al Mundial 82, desde que subió el Logroño femenino a la élite, ahora ya no juega en las gaunas. Y de hecho hay una curiosidad, que es que esta semana habrá doble enfrentamiento entre logroñeses y arlequinados, porque en segunda B la Sociedad Deportiva Logroñés jugará contra el Ebro, que viste igual que el Sabadell, o sea que es de Zaragoza, no es de aquí de Cataluña, pero como mínimo es curioso ver ese doble enfrentamiento. Te pregunto, Diego, ¿hay buen rollo entre la Unión Deportiva y la Sociedad Deportiva Logroñés?
Pues no es que haya ni buen rollo ni mal rollo, ahora mismo está un poco las relaciones rotas. En un principio, pues al crearse esos dos proyectos diferentes con la desaparición del antiguo Club Deportivo Logroñés, pues había más roces, además estábamos en la misma categoría y por tanto pues no es que nos lleváramos muy bien, pero bueno, luego se intentó juntar el proyecto para unir en una única en un único proyecto que pueda juntar a todos los aficionados al fútbol de Logroño. Por circunstancias no se llegó a un acuerdo y ahora mismo, pues al estar en categorías diferentes, llevamos unos años en categorías diferentes, pues de alguna manera pues es un equipo más de Logroño y ni, no hay ni buenas ni malas relaciones.
Y en el pasado, por si fuera poco, estamos hablando de que ninguno de estos es el histórico, el Club Deportivo Logroñés, el famoso gol en las gaunas, Primera División, Salenco, Abadía y compañía. Ese, tristemente, acabó desapareciendo fruto de las deudas que acumulaba. Por lo tanto, tenemos la Unión Deportiva y la Sociedad Deportiva, si lo queremos entender así, como herederos, aunque ahora te pregunto por ello. Y en el pasado hubo también un Logroñés Club de Fútbol contra el que el Sabadell jugó en el mismo escenario que pasado mañana,
ha llovido, eso sí, abril del 2006. Yo recuerdo que aquel día en Logroño la gente nos paraba para desearnos una goleada arlequinada en las Gaunas. O sea que hay que decir también, Diego, que en aquel momento aún existía el Club Deportivo y por lo tanto aquello se entendía, no sé si decirlo, casi como un engendro.
Sí, 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 esa es la palabra, lo has definido perfectamente. Ese proyecto se creó, pues el Club Deportivo Logroñés ya estaba pues pasándolo mal con deudas y que le estaban llegando al cuello, y por tanto de alguna manera pues se creó un proyecto paralelo para intentar traspasar a los aficionados de un equipo a otro, pero no funcionó porque el Club Deportivo Logroñés pues era el equipo de la tierra y de la ciudad, y por tanto se tenía, como has dicho, como una especie de engendro de la ciudad, y no se llevaba muy bien, la verdad, con ese proyecto.
En otras tierras, en Salamanca, por ejemplo, está la movida del que era el Salmantino, el ahora llamado Salamanca, y Unionistas, que también sería, por así decirlo, pues un club como la Sociedad Deportiva en cuanto al accionariado popular, aunque tienen muy claro allí que uno es el heredero, o así lo consideran, y el otro es alguien que homenajea a la Unión Deportiva, pero no quiere coger su lugar como tal. Allí, la sensación que yo tengo, dímelo tú, la Unión Deportiva sí que ha conseguido aunar un poco, ¿no? Toda aquella gente que quedó huérfana de club con la desaparición del Club Deportivo. Como mínimo yo este verano pasaba por allí y la verdad es que era un espectáculo ver cómo estaban los balcones de la ciudad con el ascenso de la Unión Deportiva, y daba la sensación de que la ciudad se ha volcado con este nuevo proyecto.
Sí, son dos proyectos completamente diferentes que, como comentaba antes, pues en un principio se intentaron aunar y no se llegaron a buen puerto, y por tanto pues el equipo que ha estado en mayor categoría, que en este caso pues ha sido la Unión Deportiva Logroñés, pues también es más fácil, ¿no?, que llegue a los aficionados al fútbol de la tierra, que llevan tanto tiempo sin encontrarse la situación en la que estamos ahora, y por tanto la gente ha ido cada vez sumándose más a este proyecto, y por tanto yo creo que sí que diría que el equipo potente o el equipo mayoritario de no solo de Logroño, sino de la comunidad de La Rioja entera, pues es la Unión Deportiva Logroñés.
¿Existe por eso gente que se haya desencantado un poco y que diga, yo era del Club Deportivo, mi club desapareció, yo no quiero saber nada más de fútbol? O que diga, yo era del Club Deportivo Logroñés, ahora apoyo a la Sociedad Deportiva, pero de la Unión Deportiva no quiero saber nada.
Totalmente, ese es el primer comentario que has hecho, de yo era del Club Deportivo Logroñés, he sufrido tantas historias de deudas, de pasarlo mal y que ya estoy cansado del fútbol y no quiero volver a las Gaunas. Aquí hubo en Logroño esa impresión durante mucho tiempo, y de hecho yo creo que sigue habiendo gente que le pasa, solo que a medida que pasan los años y vas viendo pues que te tira el fútbol, ¿no?, que te tira el fútbol de tu tierra, que te gusta ir a tu campo de fútbol, que te gusta que tu equipo local consiga objetivos, pues al fin y al cabo la gente se va sumando al equipo en este caso de la Unión Deportiva Logroñés.
Y en ese sentido, el partido evidentemente será puerta cerrada, pero por ejemplo, si se pudiese entrar a las Gaunas para ver el partido de pasado mañana, más o menos, ¿con qué cifras, qué números crees, pronosticas que nos moveríamos de cara a afición local?
Pues yo calculo que en torno a 6.000 personas, diría yo, más o menos, porque el año pasado en partidos grandes de segunda B, cuando se podía entrar público, incluso la temporada anterior, pues estábamos 8.000 personas, 7.000-8.000 personas incluso en la Copa del Rey y eso. Entonces ya en el fútbol profesional yo creo que no llegaríamos a esas cifras tan altas, porque la gente va al fútbol pues cuando hay equipos o partidos que llaman mucho la atención, como un equipo del Español o incluso equipos de primera división, pero bueno, yo creo que una media de 5.000-6.000 personas yo creo que sí que estaríamos.
No está nada mal. A cabo, Diego, el equipo llega bastante bien, ¿no?, al partido, después de un inicio en el que, bueno, sabíamos, yo creo, que Logroñés y Sabadell, que aquí se venía a sufrir. Pero vaya, 9 puntos de 9 posibles y el agua que ya no está tan al cuello.
Totalmente. Hace un mes estábamos nos temblaban las piernas, y ahora con estas 3 victorias seguidas, la verdad que se ve desde otra perspectiva, se ve mucho más tranquilo, se ven los partidos con ese colchón que de alguna manera te hace disfrutar, entre comillas, más de la categoría.
Por cierto, lo del nombre de la peña, Madrid Blanquirroja, que viene de un viaje o...
Eso me lo han preguntado, nos lo han preguntado siempre. Es una peña, nosotros vivíamos antes en Madrid, juntamos a mucha gente del Logroñés que vivía en Madrid, de ahí el nombre, y a partir de ahí, pues por circunstancias hemos tenido socios tanto en Madrid como en Logroño, como incluso en Zaragoza, si por no cambiar el nombre, que es como nació todo y la seña de identidad, por así decirlo, pues se ha mantenido, aunque mayoritariamente somos socios de Logroño.
Pues Madrid Blanquirroja es el nombre de la peña, es el nombre del podcast que podéis encontrar cada semana también con la actualidad de esta Unión Deportiva Logroñés, y uno de sus miembros, Diego Martínez, nos explicaba ahora un poquito cómo era ese galimatías de equipos que aparecen, que desaparecen y exactamente dónde teníamos que ubicar al rival del Sabadell pasado mañana. Diego, un placer enorme, no te puedo desear suerte de cara al domingo y me entenderás seguro, pero a partir del lunes hay que salvarse, que hay que visitar la calle Laurel, que Pau, ya ves, que ha hecho la del pipiolo, no ha estado nunca en Logroño, ya se lo contaremos en la calle Laurel, que se entiende todo mucho mejor. Cuídate mucho, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Entrada Oscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al chut,
gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Pero la central, Josep Coidi, punta panal, estoy gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda i en directe des del Nuevo Las Gaunas, Unió Deportiva Logroñés, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido, seonsiguis.com.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això, tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones, que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura! Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio. Contagia't de Vitamina. De Vitamina.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de tres de la tarda. Continuem parlant del centre d'esports. Encara tenim més teca per davant. De seguida comentem, per exemple, la divisió d'honor juvenil, però, en certa manera, queda amagat per la prèvia d'aquest Logroñés-Sabadell de diumenge a 6:45 de la tarda, però quan fem el pròxim Hotel Suís, aquí a Ràdio Sabadell, dilluns a les 2, el centre d'esports ja coneixerà el seu primer rival a la Copa del Rei d'enguany, una competició que no tastàvem des de feia 5 anys en aquella eliminatòria perduda a la Nova Creu Alta, a la tanda de penals, si recordeu, contra el Castellón, que aleshores no és que estigués a segona A com ara, igual que el Sabadell, no és que estigués a segona B, igual que sí que estava aquell Sabadell, sinó que era un equip d'inferior categoria, era un equip de tercera divisió. Doncs bé, li hem preguntat per això, Antonio Hidalgo, per això us deia abans que deixàvem un bonus track pel final. Així es refereix el tècnic del centre d'esports a la importància que se li dona des del cos tècnic arlequinat a aquesta Copa del Rei, la primera en 5 anys que jugarà el conjunt arlequinat.
És una competició bonica, que agrada jugar. Jo crec que el nou format és molt més positiu per tothom, entenc que per tothom, o menys els equips grans de primera divisió. Nosaltres l'afrontarem amb total garanties, però nosaltres tenim a partir de la setmana que ve un mes i mig, dimecres, diumenge, i haurem d'analitzar molt bé el que volem en cada moment.
Per tant, queda claríssim el tema de les prioritats. Tocarà anar veient-ho a mesura que avanci el calendari, però és evident que si estava tot molt compactat en l'últim mes de competició, ni us explico d'aquí a 15 dies endavant amb tot el que vindrà abans de jugar a la Copa del Rei, perquè una cosa és que el sorteig sigui aquesta setmana vinent, dilluns a la 1, i una altra cosa ben diferent és que ja es jugui aquesta primera eliminatòria, sinó que encara queda un temps per davant. Voleu saber contra qui pot jugar el Sabadell, com serà el sistema, com entra el Sabadell, si com a equip de segona B o de segona A? Doncs ja us dic que hi ha fins a una seixantena de possibles rivals del Sabadell. Podeu trobar tota la informació per si ara no us queda del tot clar o per si s'ha de repassar, evidentment, força ràpid el nom dels 60 equips a radiosabadell.fm amb un article que ha fet avui el Pau Vituri. Però pareu atenció ara a aquest informe que us hem preparat amb la veu del nostre company Pau Duran per saber d'entrada com funcionarà aquest sorteig i també qui pot ser aquest primer rival dels Antoni Hidalgo a l'eliminatòria que jugarà el 16 de desembre.
Ni més ni menys que 112 equips coneixeran dilluns a la 1 a la Cartuja de Sevilla el seu primer rival a la segona Copa del Rei que es disputa amb aquest format. La primera, recordem, encara espera guanyador de la final que han de jugar Atlètic i Real Sociedad. La bola del centre d'esports la trobarem a la Copa número 4 o al grup D, com li vulgueu dir, amb la resta d'equips de segona divisió. Un Sabadell, per cert, que fa 8 anys que no passa de ronda al torneig del CAU. L'última eliminatòria guanyada va ser el 2012, amb un 2-0 contra l'Hèrcules a la Nova Creu Alta, en què va marcar, sí, l'actual tècnic arlequinat, Antonio Hidalgo. Ho intentarem fer entrenador. Com funcionarà aquest sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei? Hem de tenir en compte que els quatre participants de la Supercopa, Real Madrid, Barcelona, Atlètic Club i Real Sociedad, entren directament a setzens de final, d'aquí a dues rondes. Per tant, els 10 equips de la ronda prèvia que s'han classificat aquesta setmana s'enfrontaran a 10 equips de primera divisió i els 6 restants de primera, o bé amb algun equip de tercera de la temporada que no va acabar pujant, o bé amb un semifinalista de la Copa Federació. Fins aquí bé? Vinga, seguim. D'aquest bombo dels tercera i Copa Federació s'obren encara 12 equips, que han d'anar aparellats amb 12 equips de segona divisió. Per tant, d'aquí podria sortir el rival del Sabadell. Si no sortís la bola del centre d'esports, el conjunt arlequinat sabria que s'hauria de veure sí o sí les cares amb un equip de segona B. En tots els casos, recordem, sense criteris de proximitat geogràfica i jugant aquesta eliminatòria com a visitant pel fet de ser de categoria superior. Per tant, al Sabadell li podrien tocar 60 equips diferents. El Lleida Esportiu... Treu això. L'Ourense, el Coria, el San Juan, la Gimnàstica de Torre la Vega, el Varea, el Sestao Rivera, el Teruel, el Quintanar del Rei, la Gimnàstica Segoviana, les Rozas, el Ciudad de Lucena, el Llanera, el Leioa, l'Ibizas, les Pitiusas, el Llagostera, l'Atlético Pulpileño, l'UCAM Murcia, el Deportivo, l'Hospitalet, el Coruixó, la Nucía, el Pontevedra, l'Alcoyano, el Compostela, l'Ibiza, el Guijuelo, la Peña Deportiva, el Zamora, el Marbella, el Lealtad de Villaviciosa, el San Fernando, el Numancia, el Linense, la Cultura Leonesa, el Manuel, el Burgos, el Ejido, el Racing de Santander, el Linares Deportivo, el Laredo, el Córdoba, la Morevieta, el Yeclano, el Portugalete, el Lorca, el Aro Deportivo, el Rayo Majadahonda, el Calahorra, el Dux Inter de Madrid, la Sociedad Deportiva Logroñés, el Navalcarnero, el Multivera, el Atlético Baleares, el Tarazona, el Poblense, Cornellà, l'Extremadura, el Badajoz, l'Olot, el Villanovense, l'Andorra, el Socuellamos... I sí, atenció, podríem tenir derbi contra el Terrassa.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Doncs això, amb una mica d'humor, però pel que fa a la primera ronda, si el Sabadell la passa, jugaria el dia de Reis, la segona eliminatòria de Copa, i pràcticament segur al camp d'un segona B, com a mínim la temporada passada, que era quan s'estrenava aquest format, per com es va donar els creuaments de la primera eliminatòria. Al final, gairebé segur que és un equip de la categoria de bronze, si el Sabadell passa al seu hipotètic rival. I si també supera aquesta ronda, 700, el dia 16 de gener, 10 dies després, és molt probable ja que li toqui un primera divisió. Però això sí, cap dels quatre que entren via Supercopa d'Espanya en aquesta tercera ronda, perquè aquests quedarien reservats als d'inferior categoria. Bé sigui, per què no, algú de preferent que la faci molt grossa i passi dues rondes, algun tercera divisió o algun segona B. Però vaja, dilluns a la una el sorteig amb aquests 60 possibles rivals, alguns amb morbo, per què no dir-ho, amb el Lleida Esportiu, amb el Terrassa, amb fins i tot la possibilitat de tocar-te un Olot o un Cornellà, tot i que no és per criteri geogràfic i, per tant, podria ser qualsevol. Però està tot molt obert i anirem veient a mesura que avanci el sorteig les possibilitats, perquè els de preferent segur que queden reservats per primera divisió, com comentava ara el Pau Duran, però de tercera divisió et podria tocar algun, també algun semifinalista de la Copa Federació, i si no, un cop ja hagin sortit tots aquests, et tocaria un de segona B. Un autèntic embolic. Ens farem un fart de poder parlar d'això perquè, com diem, és el 16 de desembre. Encara queda un mes i tres dies per aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei i tindrem uns quants partits de pel mig abans que no arribi la competició del CAO. Poc temps tenim per la divisió d'honor juvenil, perquè demà mateix torna a haver-hi partit. El Sabadell juvenil rep a les 5 de la tarda de demà el Huesca en el tercer partit de la divisió d'honor. Després d'un empat contra l'Olivar en l'estrena a casa i una derrota a Tarragona contra el Nàstic, el tècnic Miqui Lladó reconeix que tenen fam de victòria.
ho encarem amb tota la passió, el treball i la il·lusió del món, perquè tenim moltes ganes realment de sumar els tres primers punts a la divisió d'honor. Sabem que no és fàcil, no és impossible tampoc. Vindrà un rival, ells també vindran doncs, ja no necessitats, perquè encara ningú va necessitat, però porten un punt, igual que nosaltres. Serà un bon partit i haurem d'estar doncs, al màxim per guanyar-lo.
Espera un duel especialment igualat. El tècnic del juvenil Arlequinat, de fet, diu que pràcticament cada setmana serà així en aquest subgrup de la màxima categoria juvenil estatal. I igual que el Sabadell, l'equip aragonès ha sumat també un punt en aquestes primeres dues jornades del campionat. Per Lladó, han d'evitar, sobretot, posar-se nerviosos, no sentir cap mena de pressió encara.
Ho encararem sense nervis, sense ansietat. Al contrari, jo crec que més aviat amb passió i ambició és com s'han d'encarar aquestes coses. Encara queda molt, estem molt lluny de qualsevol tipus de pressió, de qualsevol tipus de necessitat immediata de tenir punts. És més aviat retrobar-nos amb el domini que vam tenir a l'Olivar, retrobar-nos amb les ocasions i ficar-les, marcar gols i fer-ne més que el Huesca i sumar tres punts.
Olímpia serà l'escenari d'aquest Sabadell-Huesca de la Divisió d'Honor Juvenil demà a les 5 de la tarda a porta tancada. Serà el segon partit consecutiu a casa del Sabadell Juvenil contra un rival aragonès. I ja que la cosa va de futbol, la Federació Catalana d'aquest esport ha marcat la data ja pel retorn de les competicions d'àmbit territorial a Catalunya, bé siguin amateurs, bé siguin formatives, és a dir, estem parlant de les competicions que no depenen, com en el cas de la Divisió d'Honor, d'àmbit estatal. Sempre que ho permeti la normativa i les restriccions aplicades a la pràctica esportiva federada no vagin més enllà del 23 de novembre, concret a l'ens federatiu, les categories de futbol i de futbol sala, tant amateurs com de base, tornaran al cap de setmana del 5 i 6 de desembre pel pont de la Constitució. D'aquesta manera, l'organisme presidit pel sabadellenc Joan Soteras assegura que tots els equips tindran un període de més de 10 dies per entrenar-se i per constituir-se com a grup estable i permanent abans no es reprengui la competició. Així ho ha determinat la Federació Catalana després de l'allargament per 10 dies més de les últimes mesures restrictives. En resum, si les autoritats no prorroguen més aquestes imposicions, més enllà del 23 de novembre, el futbol territorial amateur i de la base podrà tornar als entrenaments a partir d'aquella data i les competicions es reprendrien el cap de setmana del pont de la Constitució. La Federació Catalana en aquest comunicat també apunta que informarà pròximament de la manera sobre com es durà a terme la tornada a les competicions. I, per cert, una última hora, també relacionat amb això, però no de futbol, sinó de bàsquet, la Federació Catalana de Bàsquet també ha emès un comunicat, ho acaba de fer ara fa una estona, dient també la data de tornada a les competicions amb aquest asterisc. Si tot va amb relativa normalitat, el món del bàsquet català reprendrà la seva activitat el 17 de gener.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Coronavirus. Esto se van a volver aquí apocalipsis zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecte.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Onze minuts i les 3 de la tarda obrim bloc poliesportiu. L'Oar Gràcia visita demà a un quart de 8 del vespre a la pista d'un Sant Cugat ben reforçat i que aspira a estar a la part alta de la Primera Nacional. Trencada la bona ratxa de victòries amb la derrota a Sant Joan d'Espí, els verdiblancs passaran ara per un dels pavellons segurament més complicats de la Lliga. Serà un partit a més que segur que es viurà de manera especial a casa dels Correro, ja que enfrontarà a dos germans que l'any passat compartien vestidor, que jugaven a l'Oar, el Guillem des d'aquest estiu a l'equip Sant Cugatenc i el Bernat, segon màxim anotador dels graciencs, en el que portem de Lliga amb 28 gols. Els tinc un a l'Skype, l'altre al telèfon, per tant, els saludo. Bernat, Guillem, què tal, com esteu? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure per qui començo. Guillem, va, que aquesta setmana seràs rival, que m'imagino que això és una mica estrany. Jugues contra el teu Oar, jugues contra el teu germà, sabies, evidentment, que arribaria aquest moment, però ara que som ja a poques hores, com ho estàs vivint?
Bueno, al final és un partit com un altre, a nivell de punts i tot, però sí que és veritat que, òbviament, té un motiu, una mica de motiu especial per mi, perquè al final, bueno, és això, jugo contra excompanys, contra el meu germà, i bueno, òbviament que tindrà una miqueta més de sentit emocional, però bueno.
Bernat, tu 28 gols, però el Guillem 21 en el que portem de Lliga, per tant, no sé si hi ha algun marcatge especial preparat o no.
No. Parlo jo?
Sí.
No, a veure, al final sabem, ja els tenim una mica estudiats, sabem quins són els màxims golejadors, de fet diria que primer va el Marc Jordán i després ja va el Guillem. Llavors sabem una mica on recau el pes de l'equip, però bueno, marcatge individual no, però sabem que és jugar amb ell, per tant, tenir-lo en contra, doncs sabem del que patirem, per tant, l'hem de tenir controlat.
Bernat, si no m'equivoco, viviu junts, no? No sé si fins i tot a la mateixa habitació, pot ser?
Sí,
sí, o sigui que dormiu allò llit amb llit, no? Un al costat de l'altre. I com està anant la setmana, que és dels Correro?
Bé, bueno, normal. Sabíem que arribaria el partit. És el que ha dit, és un mes, són dos punts al final, però sí que és veritat aquest component especial de jugar contra, bueno, ell, excompanys, a part del seu germà. I bueno, normal, i bueno, els dos, evidentment, amb ganes d'emportar-nos els dos punts.
Guillem, la família, digue-m'ho tu, com està vivint això?
Bueno, jo crec que normal. Bueno, jo crec que tant el meu germà com jo, és això, la setmana l'estem vivint igual que un altre. Segurament els nostres pares tenen un altre punt de vista o estan més no preocupats, però bueno, al final és una setmana normal. Com un altre. Al final, bueno, com que també són molt amics tots junts, doncs sí que una miqueta de parlar del tema hi ha hagut, però tampoc res de l'altre món.
De fet, Bernat, la família està estretament vinculada al món de l'handbol perquè la vostra germana també juga a l'Oar, no?
Sí, correcte.
Sí, que aquí segur que és tema de debat. Va, que això sembla el sorpresa. Clara Correro, en directe, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La tercera en qüestió, no per ordre, eh? No posaré ara a veure qui és millor dels tres, però jugadora també d'handbol de l'Oar Gràcia. Digue-m'ho tu, com els veus en una setmana tan especial a tots dos?
Home, jo, normal, és un partit més, però, bueno, és una mica estrany, la veritat, la situació. Però, bueno, espero que els vegi molt bé els dos.
Tu com viuràs amb això de les restriccions al partit? Com ho hauràs de fer?
Bueno, mirarem el partit des de casa, amb els meus pares, i seguir-lo.
Et posaré en un compromís ara, va. Digues la veritat, eh? Com a jugadora de l'Oar Gràcia, però a la vegada germana d'un jugador del Sant Cugat, quina preferència hi ha en aquest partit?
Home, jo soc de l'Oar de la vida i el meu club és l'Oar i, home, i espero que guanyin, la veritat, però també hi ha el meu altre germà, el Sant Cugat, així que no ho sé, espero que els vegi molt bé els dos. Aquí animarem els dos.
Has corregit a última hora, eh? Anava a donar torn de rèplica ara al Guillem, però has corregit a última hora. Mira, que sigui el màxim golejador del partit el Guillem i que acabi perdent el Sant Cugat. Guillem, no m'ho signaràs, no, això?
No.
Acabo, Clara. L'any de moment fotut, no, en el teu cas? Ets juvenil de primer any, per tant hi ha molt de marge, però havies començat ja amb el plata i estàs, de fet, sortint d'una lesió, no?
Sí, sí, bueno, em queda encara un temps de recuperació, però sí, segueixo amb el plata i formo part de l'equip i tot, però bueno, sí, una mica fotudet aquest principi.
Doncs, Clara, ànims amb aquesta recuperació i a no patir gaire des de casa amb aquest partit. Cuida't.
Moltes gràcies. Adéu.
Bernat, Guillem, tornem al partit. A Sant Cugat, per exemple, com espereu l'OAR?
Bueno, al final, igual que ell, segurament ens han ja, per dir alguna cosa, estudiat i saben què fem i tal, doncs nosaltres exactament igual. Tenim també estudiadets, per dir alguna cosa, els jugadors de l'OAR, i doncs, esperem que el nostre plantejament sigui el correcte.
Bernat, arriba al Sant Cugat com a co-líder de la Lliga, però clar, amb una victòria allà els enxampeu.
Sí, la veritat és que tampoc no ens esperàvem potser estar tan a dalt a l'inici de temporada, perquè al final el nostre objectiu a priori és ben diferent que el seu. Però bueno, anem allà amb bastanta feina feta, amb menys pressió que ell segurament, i a intentar lluitar de tu a tu com estem fent tots els partits i a veure si amb un bon plantejament de partit, amb ritme, que és el que ens agrada a nosaltres, podem competir el partit.
Acabo, Guillem, serà especial però també serà deslluïda, ara ho dèiem, els pares, la germana, des de casa, seguint-ho a distància, al pavelló sense públic, etc. A la segona volta, a poc que vagi tot mig normal i que a sobre sigui el carrer Boccaccio, encara més, no?
Jo sí que és veritat que si ha de ser porta tancada, doncs, la veritat millor que sigui allà a Sant Cugat, perquè, home, sempre fa encara més il·lusió tornar, per dir alguna cosa, a casa teva, i si hi ha públic i tot mínimament normal, doncs, òbviament, molta més il·lusió.
Demà al vespre, aquest partit, Bernat, el Guillem el deixaràs dormir, no? No faràs res a mitjanit, allò tenint-lo al llit al costat, no?
No, deixarem descansar.
Doncs dos germans que viuen en el mateix sostre, sota el mateix sostre, llit amb llit tocant, i que jugaran un contra l'altre, un ex-gracient com el Guillem Correro i un actual jugador verdiblanc, el Bernat, cara a cara a Sant Cugat. Bernat, Guillem, un plaer descobrir la vostra història i que hi hagi molta sort. Guillem, això sí, tu a partir de diumenge. Va bé?
Moltes gràcies.
Cuideu-vos, una abraçada.
Adéu, que vagi molt bé.
A la mateixa Primera Nacional, per cert, el Creu Alta Sabadell buscarà la seva segona victòria de la temporada. Després de dues setmanes confinats i dues jornades menys disputades, els nois de Sergi Cifré van derrotar el cap de setmana passat el Sant Esteve Sarrovires. Els sabadellencs buscaran seguir en aquesta bona dinàmica que els ajudi a escalar posicions a la classificació, però no ho tindran fàcil. Diumenge, a les 6 i 5 minuts, visitaran la pista d'un dels líders del campionat, l'Esplugues. Per tant, difícil desplaçament, números en mà. Dèiem que l'OAR visita el Sant Cugat, que és un dels co-líders. L'Esplugues és un altre dels que estan empatats a la part alta amb 9 punts. El dijous de la setmana que ve, a les 6 de la tarda, per cert, recuperaran també una jornada que va quedar ajornada pel coronavirus i s'enfrontaran els arlequinats a un altre primer classificat per acabar d'arrodonir aquest Tourmalet, com és el Sant Quirze, per gol a baix, qui va primer ara mateix.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Per cert, que encara el món de l'handbol, i fent referència a l'OAR Gràcia, el partit del femení contra la Roca ha quedat ajornat per coronavirus, segons ha confirmat el comitè de competició. Per tant, aquest partit de plata, ara que parlàvem amb la Clara Correro, queda ajornat, queda posposat encara sense data. Rematem el programa d'avui amb waterpolo, perquè els dos sèniors de l'Estalpul Natació Sabadell segueixen comptant els seus partits per victòries a la divisió d'honor. Aquesta jornada el femení viurà un cap de setmana frenètic, ja que disputarà no un, sinó dos partits. Dissabte, a 3:15 del matí, rep el Sant Feliu, i diumenge a les 11 el Leioa. Els dos partits, per tant, es disputen a Can Llong. Per la seva banda, el masculí li tocarà descansar en la seva jornada corresponent. Amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, el Carles Ballart.
Un atípic començament de campionat no ha impedit que les sabadellenques siguin líders del seu subgrup de divisió d'honor amb 6 punts.
Després del ple de victòries contra el Catalunya i el Boadilla, l'Astralpul femení tindrà un cap de setmana sense descans. D'un dia per l'altre disputaran la corresponent jornada 4 i la jornada 1, que es va haver d'ajornar. Les noies de David Palma buscaran un doblet de victòries que les consolidin a la primera posició del grup A, contra dos rivals aparentment assequibles, el Sant Feliu, que no ha aconseguit cap victòria, i el Leioa, nou vingut a la categoria i que encara no ha pogut disputar cap jornada. En canvi, el masculí descansarà aquesta setmana, on només es disputarà el partit ajornat del Mataró contra el Navarra. Els nois de Quim Colet són colíders a la classificació amb 9 punts de 9 possibles, empatats amb l'Atlètic Barceloneta. La setmana que ve es reprèn la competició amb un Sabadell-Sant Andreu.
Hotel Suís.
45 segons perquè siguin les 3, per tant, recollim estris, tanquem les portes de l'Hotel Suís per aquesta setmana. Ja sabeu, Sabadell en joc a les 6 de la tarda, diumenge, amb aquest partit a les Gaunes, Unió Deportiva Logroñés, Centre d'Esports Sabadell. Us envio des de l'altra banda del vidre una abraçada enorme del Toni González, que ha fet de tècnic de sous, ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Podeu continuar informats, per cert, a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, una abraçada enorme. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.